Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Esclar, ho havíem deixat fa molts dies enrere i podem o agafar aquell fil o encetar-ne un de nou, però recorden que vàrem establir allò una conversa a partir d'aquell llibre de la infermera australiana en què havia recollit aquells, diguem-ne, no, propòsits ja no, perquè es tractava de persones que eren a punt de morir, però aquelles reflexions sobre el que havien fet o que no havien fet a la vida, hi havia en moltes d'elles doncs aquella sensació de frustració de dir no he arribat a fer allò que volia i hagués hagut en algun moment això del hagués hagut o si hagués hagut o si hagués fet, etc. Aquesta qüestió sempre és present i sempre té un punt de frustració. I sobre allò que haguéssim hagut de fer i no vam fer, o allò que haguéssim hagut de dir i no vam dir, o allò que haguéssim... En fi, Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El si haguéssim és molt refumut, eh?
Home, són vides virtuals, no?, que haguéssim pogut tenir...
Exactament. No?
El que passa, a mi sempre m'agrada dir, i si tinguéssim dues ales, seríem un ocell. Els ICI són condicionants, no?, que s'han de complir perquè funcionin, amb la qual cosa, si no requereixen la condició, pues no tenen possibilitat de ser.
Però sempre ens has dit més d'una vegada que és molt important que intentem fer allò que creiem que hem de fer.
Sí, això sí, això sí. És a dir, perquè tots són tries, finalment, no? Estem permanentment prenent decisions perquè tot no pot ser. Aleshores, justament el que sortia en l'estudi aquest eren empenediments varis,
continus,
no? Continus de tot. I a més, era un retall on justament només sortia l'empenediment. Que dius, bueno, també n'estaran contents algunes de les coses que han viscut.
Recordo que ens ho deies, que com era possible que no sortissin allò, alguna cosa positiva, allò, que permetés d'alguna forma dir, doncs bé, també he tingut una part de la vida que m'ha anat molt bé, no?
Exactament, exactament.
Una o més d'una, o una bona majoria, també amb algunes persones, que no tothom...
Vaja. És que aquí està. Jo, de vegades passa amb els estudis que promouen determinats discursos. Diríem, potser desentonaria dir, bueno, perdeixo això, però hi ha tot això, allò i allò, que m'ha anat molt bé i que n'estic molt orgullós i molt satisfet.
És cert que no estem acostumats a menjar-nos el fracàs, eh?
A veure, hi ha una part que és fracàs i hi ha una part que és, diríem, estructural. El fet de fer tries i eleccions implica deixar coses fora. Aleshores, clar, quan tu tens la part que t'has quedat, que és la que has gaudit, home, clar, no enyoraràs allò que tens, no? El que enyores és el que no has pogut arribar a fer o que has hagut de descartar. I clar, sempre queda la cosa de i si hagués agafat això o altre, o què bé que estaria, el que estaria bé finalment és tenir-ho tot.
D'acord. Ens deies, però, abans de començar, i parlàvem, com sempre, del carnaval i d'aquelles qüestions col·laterals, de les formes de divertir-se o de com dir que no davant l'inèrcia que determinades festes imposen en les conductes o en els comportaments, i ens deies que som una espècie poruga. Sí? Ens podem definir així?
Sí, sí, i més ens val, diríem, no? O sigui, ens ha donat força resultat com a espècie, no? Sembla ser que té a veure amb la bipedestació, és a dir, posar-te en dos peus és per veure més lluny a veure els depredadors per on venien, no? Això després d'haver aconseguit baixar dels arbres, que també ens va costar el nostre.
I es pot matitzar això de poruga o no?
A veure,
no és que tinguem por de les coses? O...
No, això diríem, no, el que poden anar variant són a on dipositem o on de vegades projectem o desplacem els objectes de les nostres pors. Però que som éssers porucs, això no ha canviat al llarg de la nostra història.
D'acord, o sigui, ara podríem dir, per exemple, que molts poden compartir, o fins i tot podem compartir en general, si no por, preocupació sobre el futur més immediat de moltes coses.
El futur és de les coses que sempre ha fet por. A veure, i potser forçant una mica el futur, diríem, el tope a aquest futur, és la mort. Amb la qual, que això també fa molta por. Però és que la vida també fa por...
Ara sembla que ho hem canviat, eh? No devem tenir tanta por ara al fet de morir, sinó com viurem d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres o d'aquí... els que sí, sigui, no?
Sí, 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 no, també, també, és veritat que fa por la vida, i diríem que sobretot, per exemple, la gent gran diu molt ràpidament que el que li fa por no és la mort. La mort per molts és la liberació, és dir, tant de bo m'anés a dormir i ja no em lleves i ja està. El que fa por és el deteriorament, el que fa por són les pèrdues, justament les pèrdues en el cos, en la mobilitat, en la qualitat de vida. Tot això és el que ens fa por.
D'acord, però en contrapartida també ens deies que molt sovint som una espècie, dèiem temerària, però bé, diguem-ne que a l'altre costat de la por també ens arrisquem a moltes coses.
Ens arrisquem a coses i la por també la necessitem, perquè justament per no arriscar-se més del que convé, o sigui, per preservar la vida, diríem, no? Malgrat que en circumstàncies som capaços de donar-la, en determinades circumstàncies, no? Però aquestes pors són des d'evolutives, és a dir, un moment en el que els nens i les nenes tenen pors, i tenen pors a estar sols, tenen pors a la foscor, tenen pors a davant de l'estrany o del desconegut, i són pors evolutives i que formen part, diríem, de la nostra humanització, del nostre procés d'humanització.
D'acord, o sigui que això ho hem de passar.
Ho hem de passar i és molt necessari. Tu no saps
com hem de passar vergonya, com hem de passar...
Sí, sí. Però a veure, la vergonya sí, també la necessitem perquè és una forma de fre. O sigui, són coses que ens refrenen, diríem.
I la por també, esclar.
La por també, sí, sí, molt. La por pot refrenar, pot inhibir, pot paralitzar. Té molts efectes.
O sigui que... Tots els nens passen por en algun moment, sí. Tots hem passat por en algun moment,
sí.
De petits.
Sí, 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 sí. I que això forma part de la nostra... Ens constituïm també en funció d'aquestes pors.
D'acord.
Que les hem d'atravessar, hem de passar per elles.
Ho hem de passar, això.
Hem de trobar recursos, diríem, personals i recolzaments vinculars per sortir, no, per passar a travessar aquestes etapes. I quan manca, per exemple, la por, un nen sense por, els pares van taquicàrdics. És un nen que no té por, per exemple, anar pel carrer, que es desprèn de la mà de la mare, un nen de 3 anys, que creu el carrer temeràriament, que li diuen i no hi ha manera, això fa pànic als altres, amb ell no.
No, està clar.
Per què? Justament.
Això també pot passar.
Passa.
Passa.
Sí, sí, sí.
Passa.
No, això és... passa amb certa freqüència.
D'acord, no, i té un cert motiu, és a dir, que els pares puguin dir no, és que no té por a res, es fica tot arreu, allò...
Té una... És a dir, aquí hi ha un... Hi ha algú, diríem, en quant a l'adquisició del principi de realitat en aquell nen que no està funcionant. No? És a dir, no està poguent, diríem, i no vull dir que la culpa sigui del nen, és a dir, però hi ha alguna cosa allà que entre els pares no l'estan sabent transmetre i el nano tampoc copsar els límits, no? o el que convé refrenar-se i les pors, no? I que s'ha d'escoltar, diríem, dels perills que hi ha al món, perquè hem de ser mínimament conscients d'alguns per no morir. És a dir, que no veure el perill et pot matar.
O sigui que de nou estem en una punta i en l'altra. No es pot ser poruc de mena, però tampoc es pot ser, està clar, no es pot ser no conscient de la por que poden fer determinades coses.
Sí, a veure... Ja,
perquè de nens porucs també n'hi ha.
Sí, no, clar que n'hi ha.
Porucs a tot, vaja.
Porucs a tot, sí.
Porucs amb una mosca, porucs amb una...
Sí, sí, i a veure, i diríem que, si vols, l'efecte simptomàtic més extès ara és l'angoixa, que no és una por, perquè no té objecte clar, però és una variant, no? És una por inespecífica, és una por més vinculada a efectes, a emocions i més a lo intern. És a dir, a aspectes interns.
Bé. I per què tenim por?
Perquè hi ha molts perills, perquè podem morir. Per això tenim por.
I de petits també som conscients allò de dir que podem morir o que ens pot... per tenir por?
Per exemple, la solitud, és una si és extrema...
Quan ens deixen
morts.
Sols en una habitació, vaja.
Clar, quan et quedes sol, no? Sol o per dormir, sí, això
sí,
que
sí, per això que
en
deies,
habitació,
el que tantes vegades havies comentat, doncs, de les parelles que tenen una criatura i en algun moment han de desvincular el seu àmbit del dormitori amb el, de, el sí. del nen o la nena.
Sí, bueno, aquí tens una de les qüestions, és que això, ells han de sentir aquesta, aquesta solitud que és real, no sé com dir, al final tots estem sols davant de la vida i davant de la mort, no? I és així, per més que necessitem dels altres i estem molt rodejats, però aquesta solitud forma part de la nostra vida, i hem d'investir recursos. Estem sols amb el cap poblat de persones. Estem sols dient ma, no?
O agafats
a l'osset, no?
Estem sols amb el cap poblat de persones.
Sí, sí, sí. L'anacoreta que se'n va no sé on, mm-hmm. també se les emporta, no les pot deixar de banda, parla amb el seu pare, amb la seva mare, vull dir, amb la imatge o amb la representació, la imago que té del seu pare, de la seva mare.
Però en algunes ocasions ho hem dit, i no sabem si de petits també hi ha aquesta sensació, no? Entre estar sol o sentir-se sol.
Bueno, el que passa, clar, aquí no és tan, no és tan una qüestió del sentiment, sinó de la...
De no veure ningú, de no trobar
clar,
ningú.
Clar, de confrontar-se amb, no. una, amb una solitud vital, és a dir, que en determinats moments ha de comptar només amb si mateix.
Per,
no sé, per induir-se a dormir, per exemple, mm-hmm. per...
Perquè per... si no, de petits dormiríem molt tranquils. Encara que estéssim en una habitació separada, pensaríem amb els pares i no tindríem cap problema.
Bueno,
no?
Aquesta és una mica la qüestió.
D'acord.
Justament que hi hagin aquestes representacions de pare i de mare que siguin en les que refugiar-te.
Mm-hmm.
És a dir, com a presència, com a... No? Quan les mares diuen, pensa en coses boniques, que t'ajudarà a dormir. I és veritat. Els insomnis no té res a veure amb gent que pensa coses boniques. És gent que pensa coses tan taladrants que no pot ni dormir.
Exacte.
O, encara més interessant, que la desperten de vegades a la mateixa hora cada matinada, a les 4 del matí, sistemàticament. I a partir d'aquí ja no dorm. No? És a dir que... dic perquè el que tenim al cap
sí,
ens
sí,
pot
sí.
resultar, diríem, acollidor...
O ens pot resultar veritablement angoixant.
Persecutori, sí.
Persecutori.
Sí.
Però de petits, fonamentalment, tenim por de quedar-nos sols, de no tenir ningú al costat en un moment donat, de no veure-ho.
Sí, sí. A veure, què fan els nens? Per exemple, les joves criden. Mama, mama. I ve la mama. Val? Però és justament aquesta, aquest
I
joc
que, i ens calmem sí.
Clar,
sí, diríem, fins, que, sí. fins que torna a marxar
fins a que diríem que aquesta alternança de presència absència de la mare o de qui faci la funció o del pare també dona la tranquil·litat de que justament no s'està sol que en un moment determinat es pot recórrer als pares, a la mare
uh-huh.
I que, però que en la tranquil·litat que hi són es pot estar sol.
D'acord. Per això diu, el primer que ens fa por és l'absència física
és, així, en l'absència física ens venen moltes pors respecte a la solitud per l'extrema dependència. Si tu no tens la tranquil·litat de que la teva mare ha de tornar és molt inquietant
uh-huh. O el mateix que us pot passar a moltes mares i evidentment poden tenir moltes pors i a molts pares d'anar per alguna botiga, per algun centre comercial i perdre
sí.
Sí. El nen i saber sí. positivament que no té recursos com per poder tornar així d'una forma...
A veure, no? Això és de les fantasies terrorífiques de qualsevol pare.
Que en algun moment...
Home, que es perdin en qualsevol lloc on sigui. I sempre estan corrent rumors i qüestions, que a vegades no són rumors, de nanos robats, nanos perduts...
Mm-hmm. Sí, sí, que podem, pares... podem omplir de nou el cap de coses sí. i obsessionar-nos fins a la paranoia pensant
exacte.
Que...
Però, per altra banda, són pors que, més va... que justament que han de regular una mica els comportaments. És a dir, que tu entraràs al centre comercial i quan veus la gent l'enganxes la mà del nen o un de cada mà i si tens més, mm-hmm. pues, més mans que necessitaràs.
També s'han d'aprendre a superar aquestes pors? Quan uns pares poden dir-li al seu fill mira, vés a casa de l'àvia a buscar no sé què. I li poden dir als 5 anys o 6 anys o als 7 i la casa de l'avi està un carrer més amunt o un carrer més avall, i des que el cancell de la porta es tanca fins que es torni a obrir, què fer?
A veure, està bé, està bé. Home, s'ha de mirar, per exemple, el de la caputxeta vermella és temerari. La caputxeta vermella no va bé, ni la caputxeta, ni la seva mare, ni la seva àvia. És un trio realment temerari, absolutament temerari. No? Com aquesta mare ha d'enviar la seva filla al mig del bosc, ple de llops, soleta, amb menjar, o sigui, un reclam pels llops, pel mig del bosc. I l'altre, en comptes de dir-li, mama, vés-hi tu, perquè jo no penso anar-hi, també, agafa i se'n tira cap allà. I l'àvia també, que fa ja visca... A veure, que és força una mica, però que, vull dir que no és enviar la caputxeta vermella, és quan hi ha les circumstàncies o una...
Perquè això ho hem fet tots.
A veure, hi ha un moment en què s'ha de franquejar, no? Hi ha una primera vegada,
sí.
No? Però és aquesta primera vegada ha de venir en unes mínimes condicions, garanties de seguretat.
D'acord.
Que no pot ser creuar, jo què sé, la carretera, no? Has de creuar un carrer peatonal.
Hi haurà un dia en què un nen o la nena també anirà sol en bicicleta a algun lloc o altre,
sí.
Per exemple, sí. Hi haurà dies en què aniran passant coses que posaran a prova...
Efectivament. Què posaran a prova? Diríem la confiança que els pares depositen en els seus fills, o en cada un dels seus fills. Hi ha d'haver-hi una relació, és a dir, hi ha, amb les característiques del nano, la manera de comportar-se, si sap cuidar-se, si sap és a dir, abans d'enviar-lo sol ha de saber creuar el carrer, per
perquè
exemple.
Els pares poden tenir un cert sentiment de culpa, perquè molts poden dir, molt bé, fem cas a això, però a un dia o altre... El nen o la nena ha de poder sortir a fer un encàrrec i nosaltres hem de poder aguantar-nos així una miqueta, suportar.
Sí.
Imaginem-nos que fem la prova, que tota la cosa, i hi ha un dia en què, pel que sigui, hi ha alguna cosa que no funciona i el nen o la nena cau al carrer o pren mal o alguna cosa d'aquestes. Els pares aleshores segurament es deuen poder interrogar sobre...
Segur, es senten culpables, es senten molt malament, però diríem, són variacions del dolor dels pares quan els seus fills prenen mal, del tipus que sigui. Hi ha moltes circumstàncies, hi ha accidents, hi ha coses que passen i que justament mostren que els pares poden protegir molt, poden cuidar molt, però no són Déu, diríem, no? No són una presència omnipresent que
estarà permanentment.
Sí. I passen moltes coses, passen un munt de coses, moltíssimes, des de la mort súbita del nen,
més de les que ens podem esclar.
Sí. I que els pares diríem per això, és a dir, els pares també copsen la fragilitat dels fills, sobretot dels petits, la seva dependència, la seva necessitat de protecció i de cura, i ja la donen, no? I això ve amb el pacte de ser bon pare, bona mare.
Això no? Perquè la por té mida.
Exacte, la por ha de tenir mesura.
Ha de tenir mesura,
perquè si
ens deixem portar massa... Els pares o mares que aquests dies de Carnaval ve el seu fill o la seva filla de 12, 13 o 14 anys o 15, anem de Carnaval. Ens mosseguem una mica la llengua i apretem els dits.
Una mica sí. Aleshores, però aquí depèn, per exemple. Hi ha 12, 13, 14, és francament és aviat, eh? És aviat. 12, o sigui, em sembla... El desig és que, com a mínim, no sé altres carnavals, però el d'aquí em sembla que no seria temerari, francament. O sigui, o amb adults... O amb adults, amb altres adults, o amb algú que diríem que cuidi. Diríem, per això dic el de la mesura, és a dir, no ha de ser temerari. És a dir, perquè algú ha de tenir la cura. És a dir, quan els pares diuen, bueno, tu sabràs, ja saps el que tens que fer, tu sabràs cuidar-te, sabràs no ficar-te en situacions complicades. És a dir, és tota una confiança en una sèrie de recursos i de capacitats que el nano té. Si no les té i se l'envia així a la guerra, clar, és temerari. És temerari, és a dir, no es tracta de fer provatures insensates. Perquè en matar-te una vegada ja prou. No.
Clar, perquè entre ja saps què has de fer o ja sabràs el que fas, no hi ha el mateix significat en les dues frases, eh? La segona és aquella... ja, tu mateix, sí. Després ja parlarem de si aquest invent que ens proposes funciona o no.
A veure, per això els pares no han de fer provatures. A veure, jo crec que sí, són processos d'una manera pas a pas, no? Anar fent acostaments a una major autonomia, no? I de vegades comença per casa la qüestió, no cal anar al carrer. És a dir, que el nano vagi responent o decidint, prenent petites decisions. Per això que de vegades el problema és quan hi ha excessiva sobreprotecció, clar, costa moltíssim de permetre aquesta autonomia.
Doncs t'ho posem bé. Sempre hi ha un risc, no?
Sí, en tot.
En tot.
En tot, cada vegada que parlem tenim un risc. No, i hi ha riscs més reals que d'altres, eh? Hi ha perills que són més interns que externs, eh? Moltes vegades, per exemple, els pares, no? Tens els nanos que volen, que els has de subjectar perquè volen sortir, no? I tens els altres que els has d'empujar perquè no volen sortir, eh? Això va una mica a moments evolutius, tot requereix una certa preparació. És a dir, encara que el moment de l'acte és sempre precipitat, és a dir, quan et llences a la piscina, no, quan està volant, no hi ha tornada enrere.
I ara, la frase ho diu tot, llençar-se a la piscina.
Sí, sí, efectivament.
La frase ho diu tot.
Però diríem, això no treu que abans hagis fet el curset de natació, no? T'hagis escalfat una mica, hagis vist que hi ha fundària per llençar-te, etcètera. O sigui, un cop t'ha llençat, ja està. Això és sempre, l'acte sempre és precipitat, diríem, no? És sobtat. Però els preparatius i els antecedents han de ser-hi, perquè no sigui un acte impulsiu, compulsiu o temerari, no?
O sigui, un acte conscient.
És un acte que és conscient i que ve com a part d'un procés, que va lligat, s'encadena, amb altres actes, amb altres adquisicions, amb altres confiances, no? Amb altres certeses.
La por dels pares es transmet als fills?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Sí?
Molt.
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 Dius un molt per no estar a punt de dir un massa, a vegades.
Bueno, moltes vegades massa, moltes vegades massa. Sí, sí, sí que es transmet. Els nanos, o sigui, són molt perceptius, són molt perceptius. Els nadons copsen les pors dels pares. Els moments de tensió, de conflicte, es posen a plorar, es desesperen. Diu, però si no li hem dit res, no hem parlat davant d'ell, ni cal. Hi ha una percepció que va més enllà de la paraula, moltes vegades. I de vegades, justament, una cosa que és que cal tenir cura i forma part de la bona funció materna i paterna és no estar projectant les pròpies pors en l'altre. És a dir, que un sigui poruc no vol dir que el seu fill hagi de modelar-se en funció de les pròpies pors, com a mínim que siguin les d'ell o les d'ella.
Això, no? amb totes les diferències, amb allò de la dona del torero o la mare del torero, no? Que si pateixes, menja tu per tu i no.
Bueno, són patiments diferents.
Són patiments diferents, però...
I segurament la dona del torero ja el va conèixer a torero. I formaria part dels atributs,
d'acord, dels condicionants
de l'atracció.
No
el torero, aquí a Catalunya potser no vol dir res, però Andalusia, escolta, imagina't, què més vols?
D'acord.
Què hi ha més? No? Com a perfil d'home exitós i torero.
D'acord, però en el cas dels fills, la por també hi és.
Clar,
com deies tu... personetes petites, que indefenses en molts casos o en algunes de les situacions que poden passar, però que també han d'aprendre a desenvolupar-se per elles mateixes.
Sí, i suportar, diríem, aquesta elecció vital dels seus pares, no? Perquè hi ha el que és torero, hi ha el que és militar, hi ha el que és metge, no sé, o periodista al front de la guerra... hi ha, diríem, moltes activitats que incorporen un perill real. Perill real.
Per tant, la millor forma de començar és, o acostuma a ser en la majoria de casos, què, un petit encàrrec?
Sí,
allò
sí,
de dir,
sí.
Puja a la casa de l'àmbit...
Exacte.
Perquè, sí. Diguem-ne que molt probablement tots han començat d'aquesta manera, no?
És que és una...
puja dalt, baixa baix, sí. No sé què, a veure, vés a buscar, però en un àmbit relativament reduït, això de l'encàrrec que acostuma a funcionar sempre, acostuma, sí, i protegit,
sí,
exacte.
Sí, són maneres. Després també utilitzar la qüestió del desig del nano, és a dir, d'això que li vingui de gust de fer, perquè de vegades, o sigui, el fer encàrrecs,
sí,
segons
també...
com, és un rotllo per al nen, és i es farà malament. I aleshores és l'argument de la mare, veus, no et puc deixar anar a casa del teu cosí aquí davant, mm-hmm, perquè no ets... Però clar, depèn del que busqui, si busca una cassola o no sé, un escuradents, sí, que és, sí, per la, sí, mare, sí, no és igual, però si busca el seu joc de no sé què, mm-hmm, probablement el trobarà més aviat, no?
D'acord, per tant es pot començar dins un àmbit relativament proper i després, sí, arribarà un dia en què s'haurà de travessar la porta del carrer i anar a buscar alguna cosa.
Efectivament, i la porta del carrer cada vegada s'atravessa més aviat.
Vaja.
Clar, és a dir, per la incorporació de la dona al mercat de treball, uh-huh, per la vida moderna, per...
O sigui, ens espavilem més d'hora o fem les coses més d'hora?
A veure, és curiós, o sigui, hem arribat a... O sigui, tenim unes prioritats que passen per davant de les condicions òptimes per l'infant. No sé, jo, i ja veuràs que aniré insistint i cada vegada més, per exemple, l'ús de la medicació, l'altre dia li vaig respondre als pares en un moment determinat que els mestres estaven molt inquiets i que necessitaven el diagnòstic si era hiperactiu, si era tal. I quan els pregunto si saben per què està tan interessat el mestre en això o els professors, que si saben que és per donar-li medicació, i, ah no, però això no volem. I bueno, doncs aleshores no cal l'etiqueta ràpida si no és per la medicació. I en un moment torna, no, és que estan molt inquiets. Si estan molt inquiets, que es prenguin la medicació. Sí. Els adults que se la prenguin. Si no saben fer la seva funció o si en el desempeny de la seva funció treballant amb adolescents no suporten el que allò comporta, que s'ho facin mirar, que s'atenguin, però no donar-li la pastilla a l'adolescent o al nen petit, perquè la pastilla... aturarà el moviment però no el patiment. El patiment continua a estar present. Aleshores és un pal·liatiu en una edat o en un moment vital que no toca fer pal·liatius.
És com si ens diguessis que hi ha un moment per cada cosa.
Exacte. Sí.
Abans, ara i sempre hi haurà un moment per cada cosa. Home, que sí, no sempre coincidirà allò plenament, però què estàs dient? Que som ara molt precoços amb tot s'està fent abans per necessitats de la vida diària?
Jo crec que tenim trastocades les prioritats. Sí, sí, que hi ha algú en la quotidianitat...
Que força les situacions?
Sí, que força les situacions, exactament. A veure, un nen de 4 mesos, un nadó de 4 sí, mesos, en una llar d'infants, no és una necessitat del nadó. Val? Un nen de 14 mesos,
sí,
en una llar d'infants, doncs hi ha més coincidència, segurament també és una necessitat dels pares.
D'acord. Sí.
Però està clar que també per ell és, o per ella és una necessitat de vida social, de contacte amb altres, de sortir de casa, d'anar fent aquest procés de socialització, és més acorde. Les altres situacions, a veure, no és per culpabilitzar ningú. O sigui, segurament qui, mm-hmm, ho fa moltes vegades ho fa
perquè no té cap altra sortida,
perquè no té altra sortida,
sí.
Cosa que...
Però parles això... com si diguessis al final que una cosa no treu l'altra.
No, és que és el que
fet que no tinguem una altra sortida no vol dir que això sigui l'ideal,
ni el convenient,
ni el convenient, és a dir, no tant l'ideal sinó el convenient.
Exactament,
així directament.
Directament. L'únic que necessita un nadó en el seu primer any de vida és una mare. Tot el que més és contingent, accessori i complementari.
Crida l'atenció perquè poques vegades t'expresses d'una forma tan...
Poques, ja ho saps. Poques. Ja ho saps, sí.
Però l'única cosa que necessita
un nadó
en el seu primer any de vida és una mare.
Sí.
Bé, algú que faci la funció de mare, que
exactament,
com saben també
exactament.
En Roman sí, sempre ha dit...
I ha de ser possible la mare.
I ha de ser possible la mare també.
Sí. No, però... diríem, és com la cosa original, és la bona. Podem fer la línia blanca. Però...
L'únic que necessita.
Sí. El qual no treu que aquesta mare sí necessiti altres coses. Per exemple, algú al seu costat que també que la recolzi, sí, que l'ajudi, que l'escolti, que la contingui, que li digui coses del vincle amb el seu nadó, del nadó, i que, diríem, i que li dongui com si fos el feedback del món, del món, perquè és un vincle molt absorbent, aquest, el materno-filial, en els seus començaments, perquè aquí la vida, o sigui, la dependència és total, total. Aleshores, dic, jo està bé, hem d'entendre, sempre es poden triar més coses. La benedicció aquesta de l'enfermera,
sí,
el que recollia,
sí, era justament inicialment,
clar, de les coses, que... de les eleccions que hem fet i que potser haguéssim pogut fer una altra. Sempre podem triar una altra cosa.
I sempre hi haurà coses millors per triar. I sempre hi haurà coses pitjors.
Però... sí, sí, sí. Però vull dir que quan dius, bueno, no queda més remei. Sí, 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 hi ha un altre. El que passa és que el cost que té no el volem pagar. Preferim, bueno, doncs, el de l'opció A, que és el que agafem.
També fem una elecció, no?
Sí, 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 per això. Però dic, mai és que no tinguis cap a triar.
D'acord, el que no és bo és l'argumentari, doncs. No em diguis que no hi ha remei, perquè sí que hi ha remei. Digues que no vols acceptar el remei.
Aquí està, sí, sí, no, que t'has posicionat o que has agafat una...
Però no em diguis que no hi hagi cap altra solució, perquè sempre hi ha.
Mira, per exemple, mai, em va passar una vegada a la vida, i era una manera molt, molt curiosa, la vida professional, mai veuràs un gitano donat en adopció. Mai, i mira que n'arriben a tenir de crios els que venen, i més perquè també agafen d'altres,
sí,
segons
sí,
com
sí,
no
sí,
tenen
sí.
Cap... poden mai. Passar gana, mai. Fred, el que vulguis, però les miseries no deixen anar un d'altres, o sigui, per ells això és una tria que diríem que en altres dius, home, no tens més remei que donar dos o tres, no?
Ara m'has fet pensar una altra cosa. 10 i 52 minuts i acabem. Quan... mossèn Antoni Deulofeu, quan estava a Barcelona, ens deia en ple Raval que no veuràs mai un xinès demanant pel carrer.
Mira.
Diu, mai, no els veuràs mai. Estiguin, diu, encara que estiguin en un pis 50 esclavitzats, al carrer no els veuràs mai demanar.
Tu saps que ser xino no és una nacionalitat, sinó que és una cultura. Dic per la línia del que dius tu.
Sí, sí, sí. Per tant... diguem-ne que hi ha coses, anava a dir, no sé si aprenem o ja són consubstancials a
la cultura, també
a la
també
cultura
ens marca
que
molt,
que ens mou, no? Sí. Però acabem amb aquesta reflexió que deia en Roman, que sembla que aprenem ara les coses com si fossin oques amb un embut, i digerir-les no va tan ràpid com haver-les de passar molt sovint, i en la digestió hi ha aquí bona part també del conflicte que comentava, amb aquesta forma de digerir les coses. La setmana que ve hi tornem, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment.